Tot i que la sentència del Constitucional acapara l'atenció informativa, paral·lelament continua treballant la jutge que investiga el cas de l'Hotel del Palau, un cas que ha posat l'Ajuntament de Barcelona en el centre de les mirades i en concret el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ramon García Bragado. Parlem d'aquesta i d'altres qüestions de la ciutat de Barcelona amb l'alcalde Jordi Areu. Alcalde, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Deixeu-me dir que demà a aquesta hora, en aquest estudi, com a tema del dia, ens acompanyarà, és la primera vegada que en un estudi de ràdio hi seurà un president dels Estats Units. Jimmy Carter, Premi Internacional de Catalunya, seurà aquí al món a RAC1. Permetin que comenci, alcalde, per la sentència del Constitucional. Què li sembla la reacció que hi ha hagut a la ciutadania i també, bàsicament, a les formacions polítiques catalanes?
Crec que, sincerament, va marcar el to, jo crec que d'una manera molt, molt adequada, el president de la Generalitat. Crec que va tenir una primera intervenció on va marcar el to del que crec que s'hauria de fer. I en aquest sentit, jo el que diria és, donada la conjuntura en la que estem, política, els partits polítics crec que tenen l'oportunitat, tenim l'oportunitat d'estar a l'altura de les expectatives dels nostres ciutadans, que és, tots sabem les discrepàncies que podem tenir sobre horitzons, estratègies nacionals, però en canvi crec que si expressem unitat en la defensa del que considerem un text bàsic pel nostre país, que té una connotació de pacte polític amb Espanya, si ho podem defensar des de la unitat, malgrat la conjuntura, final d'un mandat, crec que pot ser una dada positiva pel present i pel futur. Per tant, el que espero i desitjo és que, per un cantó, seguim treballant en aquest país. Tenim un estatut que no ha estat invalidat en un percentatge molt important. I això he de dir que són eines molt importants per nosaltres. Miri, jo ahir estava en el barri de Roquetes, a la ciutat de Barcelona, i quan estava parlant amb tots els dirigents veïnals d'aquell barri, hi ha un moment que en vàrem parlar. És a dir, l'Estatut té molt a veure també amb els reptes que tenim presents, de lluita contra la crisi, d'enfortiment de les polítiques que, malgrat la crisi, ens portin a mantenir la cohesió social en els nostres barris. Tot això té molt a veure en el marc estatutari, que és el marc general en el qual molta gent hem de treballar. Les institucions, també els ciutadans, les entitats. Per tant, escolti, aquest instrument segueix i l'hem de desenvolupar. Ahir, per exemple, el ministre Blanco deia, jo seguiré complint perquè no ha estat invalidat la disposició tercera. Vol dir, les inversions que l'Estat ha de fer en aquest país. Això també és molt important, que tot tiri endavant. Ara, al costat d'això, que és dir, anem a defensar, anem a tirar endavant l'instrument, jo crec que hi ha una gent que ara diu, bueno, seria acatar i ja està, Bueno, d'acord, jo crec que en aquests moments, nosaltres hem d'expressar que no estem d'acord en el que s'ha decidit i inclús en que aquest tribunal hagi, d'alguna manera, invalidat algunes parts del que va ser un text treballat a Catalunya, pactat en les Corts Generals i, per tant, que ha passat tots i cada un dels filtres i que té una dimensió de pacte polític que nosaltres sí que ara hem d'expressar que hi ha gent que des d'una instància, home, l'ha modificat. I, per tant, jo crec que és l'equilibri entre seguir caminant amb més força que mai, perquè la realitat ens ho demana, el vèncer la crisi econòmica, el seguir construint país, però sí que crec que els partits polítics i les entitats i les institucions d'aquest país sí que hem d'expressar de que no ens és igual el que ha passat.
Vostè, que forma alcalde part de l'executiva del PSC, se senten, home, la paraula potser no és traït, però se senten desenganyats amb el PSOE?
No, jo amb això voldria ser molt clar. Escolti, aquest és un estatut que nosaltres vàrem pactar amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per fer l'Estatut de Catalunya necessites una majoria, i en tot cas és la majoria progressista a Espanya amb el que l'hem fet. Escolti, és evident que entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat segur que hi ha hagut doncs, el diàleg necessari perquè es fes arribar el missatge de que estem treballant i s'estava jutjant una cosa molt important. Miri, nosaltres necessitem expressar molt clarament el que nosaltres pensem i a la vegada per tirar endavant aquella part que ara s'ha invalidat i que són objectius polítics als quals nosaltres no renunciem, nosaltres necessitem treballar amb forces polítiques a Espanya perquè les coses es fan des de les majories i per tant Home, és cert que hi ha un diàleg que ha de ser franc i ha de ser... però a la vegada ha de ser també constructiu. Nosaltres necessitem construir... El catalanisme polític necessita construir majories a l'Estat per tirar endavant, per exemple, si hem de fer una llei orgànica que tingui... i que pugui reconstruir tot l'àmbit judicial, home, és quelcom que nosaltres ho hem de fer en la part d'Espanya que vulgui tirar endavant aquest concepte d'Estat que, home, ens inclogui amb les nostres aspiracions. Per tant...
Vostès pertanyen a un grup propi del PSC a Madrid? No?
Bé, jo sobre aquest debat sempre he dit que l'any 81 que jo anava quasi amb calça curta, doncs escolti, teníem grup parlamentari propi
i no passava res.
I per tant, en aquest sentit, jo no és una fórmula que sacralitzi. Aquest és un debat que jo en aquests moments no em plantejo i per tant, jo no descarto que algun dia el PSC pugui decidir fer-ho, però jo crec que és un debat que, escolti, en el 81, amb un grup parlamentari propi es va recolzar la LOAPA. Què vull dir? Que els instruments tampoc s'han de sacralitzar. Si és per fer coses diferents, i nosaltres, sincerament, crec que la gran estratègia és construir majories a Espanya.
Escolti'm, deixi'm canviar de tema i parlar de la investigació judicial que continua endavant al voltant del cas de l'hotel del Palau de la Música. Quina aixecada de camisa de Félix Millet a totes les institucions polítiques, socials, de la ciutat, del país... És increïble, és a dir, el que vas gratant, el que vas veient, el que vas observant, sí. És la capacitat que va tenir aquest senyor de Bosch, que l'altre dia m'ho estava mirant, i és la primera vegada que explico el que realment veig que ha passat. És a dir, aquest senyor va aixecar, aquests senyors van aixecar-se 30-35 milions d'euros, que se sàpiga, 30-35 milions d'euros, amb una marca com és el Palau de la Música que anava com un tiro més.
Efectivament. Miri, vull recordar...
Es va pensar que allò era seu. És la demostració que allò es va pensar que era seu.
I el país, hereus d'una institució doncs, tan venerable, tan estimada. Recordo sempre quan es va iniciar els actes del centenari, milers de persones fent cua per entrar en un dia de portes obertes. Clar, és en base a aquesta credibilitat, aquesta il·lusió, aquest orgull que genera i que generarà sempre el Palau de la Música, que uns certs personatges van trair la confiança de tothom, de les institucions, dels ciutadans.
I qui ningú no sospités res.
Bueno, doncs efectivament, aquest és el que ha passat. I en base a aquest esperit de confiança, de voler recolzar, home, s'expliquen moltes de les actuacions que les institucions varen fer. Un del cas és, per exemple, tot el procediment urbanístic per tirar endavant un projecte d'hotel. Es basa en aquesta confiança.
Amb una aixecada de camisa que no es preveia.
Bueno, perquè era abans d'aquella setmana del mes de juliol, vull recordar, una setmana en el qual l'Ajuntament de Barcelona estava a punt d'aprovar per unanimitat la concessió d'una medalla d'or de la ciutat a Félix Millet. Escolti, les cartes que jo vaig rebre com a alcalde per justament fer la petició doncs abarquen tot l'espectre social, polític, de pensament de tot Catalunya. Hi havia una unanimitat entorn a aquest reconeixement. Bueno, li dic com a mesura de... del desencís,
la frustració. Guarda aquestes cartes per la història?
Home, evident, sí. Home, entre altres coses perquè formen part d'un expedient.
Evident.
Però què vull dir? Home, sí, era un país i les institucions del país que creiem en uns certs personatges. Bé, tot això es va trencar rotundament. Per això crec que és tan important, primer, el recolzament que des del primer segon varen fer de la nova Junta, que per construir una nova etapa, jo sempre he dit, havia de fer i ha de fer net, net absolut, perquè el que no es pot posar en qüestió és ni la institució, ni els projectes culturals i el símbol, I el Palau, a mi em sap molt greu, perquè ara a vegades és la connotació de coses que no són honorables, quan en el fons és l'essència d'un projecte i uns valors de país. O sigui, a la gent el que li admira, quan jo visito i ensenyo el Palau, sempre explico, és el fruit de la il·lusió de molta gent de classe popular que van decidir tirar endavant un gran projecte. Clar, això és el que nosaltres hem de recuperar i espero que d'aquí un temps Palau ja no sigui sinònim del que ara, malauradament, no, aquests mesos és.
Confia plenament en Ramon García Bergado, el primer tenent d'alcalde d'Urbanisme?
Absolutament. Confio en Ramon García Bergado i en totes les persones que han tirat endavant una tramitació urbanística absolutament transparent i que, a més, es basa en uns convenis entre institucions, convenis absolutament públics, a partir dels quals a l'Ajuntament li correspon tramitar una modificació urbanística. Amb el Ramon García Bragado, amb tots ells, amb el Ramon Massaguer, amb tots ells.
Què li sembla que la regidora Ciutat Vella hagi declarat davant la jutge que havia rebut pressions de García Bragado per tirar davant el projecte?
Escolti, jo no l'he sentit parlar a Itziar González, i per tant, en aquest sentit, Itziar González algun dia explicarà el que hagi d'explicar, però...
Ha d'explicar alguna cosa, ella, o no? És a dir, no, la sensació de que va marxar... Ella ha dit que per motius personals... No sé si això, evidentment, ho ha d'explicar ella, clar. Però a vostè li ha explicat per què va plegar?
Sí, és la suma de moltes coses. Li he de dir que allò del Palau... No, jo crec que...
No té res a veure amb aquest tema, eh?
No és ni molt menys el tema més important.
Però
jo el que dic és, al sortir d'una declaració, només ho pot explicar ella. I, per tant, jo cap altre comentari de cap altra persona...
Però podria ser que tingués alguna cosa a veure, per molt poc petit que sigui?
No, escolti, ella en cap moment es refereix a pressions, perquè li van intentar... en un govern... hi ha discussions, hi ha diàlegs amb qualsevol presa de decisió. Intentar fer veure que això són pressions és absolutament inadequat i, per tant, és evident que això no és així. I, per tant, li he de dir que les decisions que varen prendre, les aprovacions que varen fer, les varen fer tots, de manera col·legiada. I, per tant...
Quan ella diu que l'1 de febrer d'aquest any, quan encara era regidora, li envia una carta demanant-li textualment proposar la revocació del planejament urbanístic que preveia la construcció de l'hotel. Recorda haver rebut aquesta carta?
Jo recordo haver-ne parlat amb ella en un procés on ja era clar que nosaltres això ho pararíem. I a més ja s'havien fet passes per parar el pla de millora urbana. O sigui, arriba un moment que això és molt important. Miri, nosaltres vam treballar per un projecte. A partir d'una setmana de juliol, aquest projecte comença a estar en un gran interrogant. Però nosaltres el que vàrem dir a partir del juliol és la nova Junta haurà de decidir si aquest projecte d'hotel li interessa o no en l'estratègia del nou Palau. Per això van passar molts mesos en els quals nosaltres vàrem dir escolta, nosaltres això de moment ho mantenim com una estratègia fins que la nova Junta decideixi. I és evident que amb la nova Junta, al cap d'uns mesos, perquè la nova Junta, el que primer té sobre la... de responsabilitat no és parlar del Palau, sinó de molts altres temes. Al cap d'uns mesos, amb la nova Junta del Palau, jo em veig, i decidim que això de l'hotel ja no interessa ni a la ciutat, perquè tampoc no interessa ja en el Palau. I a partir d'aleshores, és evident que nosaltres hem de canviar tot el planejament. Per què? Perquè el nou objectiu és generar un equipament de barri, un equipament de ciutat, i jo crec, sincerament, que el Palau haurà de créixer allà davant, a l'edifici de davant. De manera que des de l'Orfeó fins a les escoles de música de Ciutat Vella, crec que s'haurà de fer. Però perquè s'entengui molt clar...
Sí, es farà allà,
Es farà allà. I nosaltres haurem de treballar, vol dir, desfer el camí fet... Un camí en el qual tots hi hem cregut, en el camí en el qual tots hi vàrem treballar per tirar-lo endavant.
És a dir, amb responsabilitats morals, però no responsabilitats que puguin ser motiu de...
No, perquè nosaltres... O sigui, escolti, tots els responsables que diem ho vàrem fer perquè creiem que era bo per la ciutat i el Palau, ho diem sincerament. I per això, en aquest sentit, tots els responsables, des del conseller, jo, tots estem com molt tranquils, perquè ho vàrem fer per recolzar una institució. I és evident, jo sempre dic, escolti, els amics del Millet poden ser altres. Nosaltres som institucions que vàrem recolzar una institució important de la cultura i de Catalunya. I per això ho vàrem fer. I en aquest sentit jo estic molt tranquil, absolutament tranquil.
Ja ha dit públicament i moltes vegades que la reforma, la consulta per la reforma de la Diagonal va ser un error polític. Ara, passat el temps, el tramvia, aquesta nova fase del tram baix, es farà? Aquest bulevard, digue-li com vulgui, això es farà?
Miri, en el futur jo no sé si es farà o no es farà. Vull dir, és una hipòtesi que es pugui fer. Jo crec que això ara no està en l'agenda. No està en l'agenda dels propers anys, sincerament. Per què? Home, perquè hi ha hagut un posicionament molt clar. I, per tant, el reconstruir un projecte de transformació requerirà el seu temps, una conjuntura molt diferent i unes bases molt diferents.
Per tant, estem parlant de que en la pròxima legislatura ni en aquesta època, estarem parlant?
Miri, jo crec que el resultat va ser tan clar que era un ara no, i per tant Barcelona trobarà en el seu moment el mètode, el moment en el qual replantejar-se això. Però home, és evident que això ara no està en l'agenda, i crec que el pronunciament va ser tan clar que jo sé llegir perfectament, quan la gent s'expressa.
Però no creu que va ser més per com es van fer les coses que no pel plantejament en si?
No, jo crec que va ser la suma de molts factors, sí, però que la resultant és un missatge
perquè clar. Perquè els que van anar a votar sabien que amb la tercera opció, l'opció C, sabien que no era vinculant. És a dir, sabia que encara que l'opció C fos majoritària, es podia fer i no passa res. És a dir, ara s'ha pres l'alcalde l'opció C com una opció vinculant. És a dir, escolta'm, no es fa punt.
No, sempre va ser vinculant, sempre ho vaig dir, durant la campanya, per dir-ho d'una manera. Sempre vaig dir que era vinculant. Home, perquè si tu fas una consulta, és per vincular-te a la decisió de la consulta, sinó de què l'has de fer. I, per tant, jo crec que el missatge...
Per tant, ara el trambaix ja no s'unirà.
Bueno, escolti, en el seu moment es trobarà els mecanismes per fer el debat i per poder prendre decisions, però ara això no està en l'agenda. En l'agenda, clarament, ara el que està són les prioritats d'una ciutat que un projecte li ha dit que no i que fa emergir les prioritats, les grans prioritats de la ciutat, que són la lluita contra la crisi, el preservar les polítiques socials i el mantenir la convivència en l'espai públic, que ha de ser de qualitat.
Coi, alcalde, això... no m'ha parlat dels Jocs Olímpics d'hivern.
Bueno, escolti, perquè...
Això tira endavant?
Sí, clar que tirarà endavant. El que passa que això és un projecte d'aquí 12 anys. I, per tant, em diu, és ara la prioritat on adrecem més temps i més recursos? No, és un projecte que, com sempre hem dit, és un projecte estratègic de país i que en aquests moments hi ha una gent ja treballant-hi. I, per tant, és evident que això és important. Però les prioritats són les prioritats. Són les que jo vaig dir el mes de gener. En la meva conferència cada any dic, quines són les prioritats? Lluita contra la crisi, preservar les polítiques socials malgrat la crisi i defensar el que és l'estat de la ciutat, l'espai urbà, la convivència, totes les polítiques urbanes.
Avui es crearà, canviem de tema, perquè vull parlar encara d'alguns llocs puntuals de la ciutat de Barcelona. Avui es crearà la comissió d'experts que estudiarà cada mes les obres del TGV, complint la moció del Congrés dels Diputats que demanava estudiar l'impacte dels treballs sobre la Sagrada Família. Escoltin, quan falten pocs mesos perquè la tuneladora... metres... perquè la tuneladora passi per sota la Sagrada Família, en tota la polèmica que ha existit, està totalment convençut, alcalde, de la seguretat del projecte?
Home, si no estigués convençut, trucaria immediatament perquè esperés. És a dir, estic convençut de que aquesta ciutat està fent túnels permanentment. Aquest dissabte inauguràvem la línia 9 que arribava fins a la Sagrera. Jo esmentava que és un túnel que, a diferència del tren d'alta velocitat, ha passat per desenes i desenes d'edificis on hi viuen veïns i veïnes. I, per tant, ha passat per la Sagrera, pel barri de Sant Andreu, pel barri del Bon Pastor. I venia de Santa Coloma i de Badalona. Sempre sota edificis on hi viu gent. Què vull dir? Que som capaços, aquest país, de construir infraestructures sota vivendes amb la plena seguretat. I, per tant, perquè, a més, entre altres coses, hem viscut episodis que ens han fet incorporar grans criteris de seguretat. Per mi la seguretat és fonamental per defensar el que crec que és estratègic. I, per tant, a mi com més comissions i més pronunciaments judicials hi hagi sobre una obra, vol dir més ulls que ho miren, més controls. Jo de tot això sempre en sóc molt partidari, perquè estic convençut de que s'està fent el que s'ha de fer. I, per tant, hem d'emetre missatges de seguretat. En aquests moments la tuneladora està passant ja per l'Eixample i està avançant i ho està fent amb normalitat, i crec que la normalitat és la gran notícia. Nosaltres necessitem generar confiança. Jo estic ja una mica cansat de la gent que només treballa per generar desconfiança, i contra tots els reptes que tenim col·lectius de país, de ciutat, necessitem generar confiança.
Ens passarem un moment de les 10 del matí, encara que només ens queden 3 minuts, passarem un parell de minuts, i perquè encara vull fer-li alguna altra pregunta a l'alcalde de la ciutat de Barcelona. Escolti'm, fa molts anys, quan vostè i jo, que som de la mateixa generació, érem més petits, la gent agafava vacances, bàsicament, al mes d'agost. Llavors et trobaves que hi havia una ciutat, les grans ciutats, sigui aquesta, sigui la que fos, absolutament buides, amb la qual cosa fer obres era una fiera habitual. Sí. Això ha canviat. I ara la gent agafa vacances al juliol, o agafa 15 dies per aquí, 15 dies per allà. Llavors, al mes d'agost, normalment les grans ciutats són un caos per culpa de les grans obres. En època de crisi, com viurem els ciutadans de Barcelona aquestes obres habituals de l'estiu?
Aquest any fem bastantes menys obres que l'any passat, per exemple. I, per tant, i fem moltes obres d'aquelles molt necessàries. Pavimentar milers i milers de metres quadrats, que vol dir moltes dotzenes de carrers, home, és, vol dir que al setembre ens trobarem carrers en molt més bon estat. I, per tant, estem fent pavimentacions, obres de petit manteniment, i l'únic que ens queda com a grans obres són moltes d'elles d'infraestructures, per exemple, els pous del tren d'alta velocitat, els pous de la línia 9 del metro. Aquestes són les afectacions d'obres que no són d'aquest estiu, ja no són obres d'estiu. Per tant, li he de dir que l'afectació serà menor que altres anys, i a més que estem intentant acotar els efectes perquè som conscients de que l'estiu, doncs és veritat que està canviant. Tot i així, he de dir que el mes d'agost és el millor mes per desenvolupar obres, perquè a pesar del que diu, és veritat que tenim menys mobilitat a la ciutat de Barcelona.
Quan s'inaugurarà, que va estar parat, les obres de l'antiga plaça de Toros de les Arenes, aquest macroprojecte que veurem al costat de la plaça Espanya?
Doncs crec que no arribaran a Nadal i crec que serà una inauguració del primer trimestre de l'any que ve. Però les obres s'estan desenvolupant a molt bon ritme. Jo els vaig anar a veure i he d'agrair a la gent, per això li parlo de la confiança. Hi ha una gent que van decidir que era una obra que li quedava un 15%. Però un 15% vol dir invertir o no 70 milions d'euros. Pues hi ha una gent, que són els nous responsables, que van anar allà, ho van mirar i van dir: creiem en aquest concepte perquè creiem en Barcelona, i han decidit invertir i acabar a les Arenes. Bueno, doncs jo crec que això es fa en base no només a l'anàlisi financer, perquè els números diu que els hi sortia allò raspadets, sinó una actitud de confiança. Pues tirem endavant.
És veritat que hi haurà en aquesta que no sé quin nom tindrà, en aquest macro nou mall de Barcelona, hi haurà una pista d'atletisme?
A dalt hi ha una pista d'atletisme que dona tota la volta a la plaça, i per tant que és una pista on es veu tota la ciutat. Bueno, a part que hi haurà el gran Museu del Rock,
sí,
que aquesta ciutat espera d'en Jordi Tardà, que també és dels temes que el farà únic, no? I singular.
I un FNAC nou, és veritat que va allà?
Sí, sí, sí. Ara, jo el que li he de dir és el típic espai d'oci i de comerç, però que és la gran peça que ens ajuda al comerç de proximitat. O sigui, l'eix d'Hostafrancs de Sants, he de dir que jo crec que és una bona oportunitat, perquè tot es reforça.
Més coses. La pròxima gran cita mundial de la ciutat de Barcelona, és a dir, d'impacte mundial, és la visita al Papa?
Bé, jo crec
hi ha l'europeu d'atletisme, sí, que això és molta gent que mirarà la televisió.
Ara tenim l'europeu d'atletisme i estem preparant la visita del Sant Pare, que jo crec que és una magnífica i una gran oportunitat per Barcelona. Per què? Home, perquè és un esdeveniment, senzillament, que milers de milions de persones ens tornaran a veure i a observar, i que podran descobrir la Sagrada Família, i a través de la Sagrada Família la ciutat de Barcelona. Per tant, és una gran visita, entre altres coses, gran visita d'estat, gran visita amb una significació religiosa, espiritual molt important, cultural molt important, i en tot cas li he de dir que la ciutat de Barcelona ho està preparant amb totes les institucions amb molta il·lusió, perquè és una gran
recordarà
oportunitat.
Recordarà vostè el famós Totus Tus, quan va arribar, quan va venir Joan Pau II a la visita a Barcelona l'any 82,
que plovia molt.
Que plovia molt, efectivament. Va fer un recorregut amb el famós Papa Mòbil per la ciutat. Passarà això també aquest
any? Passarà això, i per això li dic que és una gran oportunitat. Siguem-ne conscients, no? Cadascú amb les seves creences, és un gran esdeveniment on Barcelona es tornarà a mostrar en el món, tant pel que és el recorregut per la ciutat com que és la primera vegada que es veurà la Sagrada Família per dintre ja com a temple, i per tant com a obra que parcialment acabada en una fase molt important. Jo això li he de dir, així com defenso totes les infraestructures, ho faig també en defensa del nostre patrimoni cultural, també religiós, i per tant en aquest sentit doncs sí, estem treballant, jo diria que de manera molt, molt coordinada, perquè això sigui un èxit, perquè això és un èxit de tots, però és un èxit també de la ciutat de Barcelona.
Acabo de seguida. Dues últimes preguntes. Com està el projecte, ara que hi haurà nou president del Barça, de la viabilitat de la zona del Camp Nou?
Doncs, primer que aquesta setmana ens veiem amb la nova junta, ja un cop prenen possessió, i jo, com sempre dic, és una junta amb la qual estic segur que ens entendrem i que mantindrem un diàleg fluid i, a més, que estic segur que serà molt en benefici de la pròpia institució del Futbol Club Barcelona i de la ciutat de Barcelona. Sobre el tema urbanístic, jo he de dir que nosaltres hem fet un gran pacte, i que aquest és un pacte que nosaltres defensem i que, per tant, ciutat i club hauran de parlar de com desenvolupar aquest pacte.
Li consta que Sandro Rosell està a favor d'aquest desenvolupament urbanístic?
No, jo crec que ells han expressat públicament objeccions, i per tant comentaris, però jo crec que podem tenir molts temes a parlar.
Nosaltres... No té por del tema, que això pugui quedar frenat o que...
No, jo crec que estic segur que els propers anys podrem fer el desenvolupament en benefici de la ciutat, que és el que a mi em toca defensar, i a més, absolutament compatible amb el desenvolupament que la institució pugui fer.
Molt bé, i ara sí que va l'última. Ha pensat en plegar d'alcalde?
Doncs sincerament no.
Val.
Sincerament no.
Ha pensat no presentar-se a les pròximes eleccions?
No. Jo sé que se n'ha parlat i...
Per això li pregunto a vostè directament.
Sí, no, en absolut. Jo estic disposat, il·lusionat, per encapçalar un projecte que ha anat liderant aquesta ciutat en tots i cada un dels moments de la història recent. I, per tant, tenim tantes coses a fer i tenim tants reptes a tirar endavant que jo, amb il·lusió, i amb la mateixa ambició i passió de sempre, estic disposat a encapçalar perfectament aquest projecte.
Doncs queda clar. Alcalde, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.